tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Un minut passa del punt de les 4 de la tarda. Sona la sintonia de Ràdio Maricel i comença, per tant, el temps de descompte d'aquest dilluns, 17 de febrer de 2014. A punt, per tant, com cada dilluns en aquesta horeta esportiva, la sintonia de Ràdio Maricel per oferir-los la crònica del cap de setmana. Futbolísticament parlant, doncs destacarem la derrota dels Sitges dissabte amb Aiguadols. Sensació amb allò quan acaba el partit, com vulgarment es diu, d'atracament arbitral. Dos penals xiulats en contra, el porter Roger Cabezas expulsat, Gonza acaba de jugar de porter, en fi, es trenca una bona ratxa de resultats, però malgrat tot, bé, això continua i el Sitges té una altra dura batalla el proper diumenge en el camp del Sant Cugat. Destacarem, com no, també la victòria treballada, això sí, del Sobrense dissabte passat al camp del Capellades per 1-3 gràcies a dos gols de Jordi Cano i un altre de Didac, un Sobrense que, atenció, ja és líder en solitari gràcies també a la derrota del Sant Pere Molanta al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Altres resultats futbolístics destacats que ens deixen aquest darrer cap de setmana, doncs, per exemple, la victòria del juvenil de la Blanca Subur, que es va desfent ahir al Nou Pinsbens 2-0 del Marianao Poblet. Tot segueix igual a la part alta de la classificació. Destacarem també, quan parlem de bàsquet, de la victòria del bàsquet Sitges, 65-62, va guanyar el conjunt de Fermín Sánchez al bàsquet Molins. No va ser ni de bon tros el millor partit de la temporada, això sí, una victòria molt treballada per continuar en aquesta part noble de la classificació. Destacarem també, sap greu dir-ho, però en qualsevol cas, volia dir, és noticiable, no? La primera derrota del Sènior B del bàsquet Sitges després de 15 victòries consecutives. El Sènior B que va perdre dissabte amb aquí, amb el Casal de Vilafranca, 63-69. I una de positiva, vinga. El Sènior femení que ja és líder en solitari. Victòria a la pista del Molins, 45-55. Combinat amb la derrota de l'Hospitalet al Nou Esplugues, doncs això fa que el conjunt femení del bàsquet Sitges sigui a hores d'ara, com diguem, líder en solitari de la tercera catalana. I en hoquei patins, important, molt important la victòria que va aconseguir el Club Patí Sitges el passat dissabte davant el Monjos per 6-4. El conjunt de Josep Fuster segueix líder, però, com es diu en aquests casos, atenció, venen curves. Ripollet, Valls i Molins, amb el carnaval entremig. 4-3, comencem. I 6 minuts de la tarda, encetem el temps de descompte fins les 5, la crònica esportiva del cap de setmana, la sintonia de Ràdio Maricel. Resultats, futbol base, els equips de la Blanca Subur que han disputat els seus partits aquest darrer cap de setmana, ho dèiem en els titulars, la juvenil de la Blanca que es va imposar per 2-0 ahir a la tarda al Nou Pinsbens al Marianao Poblet, per tant, continua de líder, continuen els 3 punts d'avantatge vers el Manresa, per tant, en resum, poca cosa ha canviat en aquesta part alta de la classificació en el grup tercer de la preferent juvenil. Saludem l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs comencem precisament per aquí, per aquesta victòria del juvenil A, com dèiem, 2-0, resultat.
Bueno, va ser un partit difícil. Uh-huh. Tots els equips ara surten a per totes contra el líder. Dos bonics gols han aplacat una mica amb el Marianao i a la gent del Marianao, que déu-n'hi-do. Juvenil B, Sant Pau de l'Ordal 2, Blanca Subur 6. Bon partit del B, que va arrasar el Sant Pau. Cadet A, Blanca Subur 3, Marianao Poblet 4. No va estar bé la Blanca. Els visitants van saber aprofitar la feblesa defensiva local. Cadet B, Abrera 1, Blanca Subur 3. Bon partit del B, siguent superior amb els locals. Infantil A, Atlètic Vilafranca 2, Blanca Subur 0. No han pogut amb un equip molt fort. Infantil B, Blanca 1, Vila Olímpica 6. Decatombe d'un equip que està bastant malament. Infantil C, La Granada 0, Blanca Subur 8. Partit rodó de la Blanca amb una bona golejada. A la Vina, Blanca Subur 4, Covelles 4. Partit molt igualat, dos forts equips. Ningú volia perdre. Al final, un empat bastant just. A la 20B, Blanca 6, Espluguenc 2. Bon partit del B, derrotant a un bon A. A la 20C, Base Torrelles 4, Blanca Subur 4. Bon empat al cap d'un equip A. A la 20D, Blanca Subur 1, Base Vilanova 2. El Vilanova ha sorprès a una Blanca molt apagada. A la 20E, Base Espirall 0, Blanca Subur 7. Molt inspirada la Blanca, no ha donat cap opció amb els locals. Benjamin A, Esparreguera 1, Blanca Subur 5. Molt eficient ha estat l'equip i jugant bé. Benjamin B, Banyeres 3, Blanca Subur 2. No han pogut amb un A molt fort. Benjamin C, Blanca Subur 2, Vendrell 3. Han caigut davant un A més potent. Benjamin D, Blanca Subur 4, Vallirana 1. Després de marcar primer, els visitants no han pogut amb la llau de joc i gols que els ha caigut sobre. Per últim, el campionat local del Nou Pinsbens, amb Promeses, Hotel Palou 9, Remax 5, Òptica Holandesa 4, Pastisseria Serrarols Nins 0, Construcciones Xeixo 1, Blau Sitges 4, i en Pitufos, Hotel Estela 3, Begudes Adell 3, Magnòlia 0, Càmping Sitges 5, i Restaurant Triana 2, Newton Informàtica 8.
Doncs
ens parlem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, que hi haurà més futbol. Albert, moltíssimes gràcies. Bona setmana, senyor.
Sí, adéu-siau. Adéu.
Quatre i deu minuts de la tarda, un apunt més de futbol base per assenyalar, per concretar que a la segona divisió de juvenils, en el seu grup 20, segueix el frec a frec entre els juvenils de la Unió Esportiva Sitges i el Base Olèrdola. Resultats d'aquest últim cap de setmana, Sitges 6, Mascatarro 0 i Base Olèrdola 5, Base L'Arbós 1. Per tant, el Sitges de Carles Martínez continua liderant la classificació, suma 46 punts, seguit i en segona posició del Base Olèrdola amb 44. Una mica bastant més allunyat ja, en tercera posició hi ha el Base L'Arbós. En qualsevol cas, tal com dèiem i assenyalàvem divendres passat en conversa amb Carles Martínez, el tècnic del juvenil dels Sitges i alhora coordinador del futbol 7 de l'entitat, doncs bé, aquesta lliga serà un campionat de dos, els Sitges i el Base Olèrdola. Resultats del futbol femení. Destacant que el primer equip del Sobrense, el sènior, va perdre 2-1 al camp del Sant Boià. Les noies de Xavi Hereu, que ocupen en aquests moments el 12è lloc de la classificació, o el que és el mateix, quartes per la cua, amb 19 punts. Proper rival rep el Sant Cugat Esport el proper diumenge al municipal d'Aiguadols. Pel que fa als altres dos equips, l'infantil cadet va perdre, després de moltes jornades, al camp del Base Vilanova, ho va fer per 2-0. I el Benjamí Alevi, que no va tenir cap mena de problema per golejar 1-12 amb el Vacarisses. I un breu parèntesi en el món del futbol per repassar ara els resultats del rugby. Un, sobretot, que és la derrota del Rugby Club Sitges al camp del Fènix. El Fènix de Saragossa, que va guanyar, es va imposar per 9-3. Això li va valdre al conjunt aragonès l'ascens directe ja matemàticament a la divisió d'honor B. Com queda la situació hores d'ara? Doncs recordem, el Rugby Club Sitges és quart classificat a una sola victòria del tercer, que és el Poblenou. Falten només dues jornades. El Sitges visitarà el camp de la Unió Esportiva Sant Boiana B el proper 1 de març, en ple carnaval, i tancarà ja la Lliga rebent a Santa Bàrbara el Químics el 8 de març. Per tant, aquesta és la situació, tot i que si no recordo malament, el Poble Nou, que és el tercer en discòrdia, ha de visitar el camp del Fènix. Quin avantatge podria tenir el Poble Nou? Doncs que, com dèiem ara fa uns moments, el Fènix ha aconseguit ja matemàticament l'ascens de categoria. En qualsevol cas, s'ha de lluitar per aquesta tercera plaça en aquestes dues últimes jornades. Recordem, tornem a repetir, Sant Boian a fora, el 1 de març, i el Químics aquí a Santa Bàrbara el proper dia 8. Per cert, ja que parlem del Rugby Club Sitges, ens permetran llegir una part, l'últim paràgraf de la crònica que des de la mateixa pàgina del Rugby Club Sitges doncs, han publicat avui mateix. És l'última part, ens ha fet molta gràcia, bé, és anecdòtic si volen, però és l'última part d'aquesta crònica, d'una llarga crònica que podran trobar al rugbysitges.com. Llegeixo textualment, és en castellà, Diu, el arbitraje fue nefasto y funesto para el Sitges. Està referint, doncs, a la derrota que, com els comentàvem ara, va patir l'equip al camp del Fènix. No merece el anonimato, entendiendo que los partidos no se ganan ni se pierden por los árbitros. Subimos al bus. Pacheco arranca y se salta el primer desvío hacia Barcelona. Rectifica tiempo. Tenemos más suerte que el retrovisor y el container. Los cuerpos están doloridos y las mentes jodidas, pero nos vamos sabiendo, que hemos dado un paso adelante, que hemos jugado un buen partido, que hemos jugado como un equipo y que hemos crecido a pesar de la derrota. Hay buen rollo. Ezequiel toma el micro y las paradas entre las gasolineras meten gasolina en el cuerpo de los espartanos. Por el micro circula todo el personal. Josep es bautizado como Pepe y habla en castellano. Nico Jiménez se suelta en catalán. Stefan canta la marsellesa y Pascal una infumable. Atenció, ara ve el millor. El delirio llega cuando Jaume Cossialls invita a todos a una caña en el tres quarts. El bus se viene abajo. En fi, ens imaginem l'escena, quan en Cossi allò micro en mà. Nois, esteu convidats tots a una cervesa al tres quarts. Allò es deuria enfonsar. Bé, anecdòtic, Ens ha fet força gràcia amb aquesta part final de la crònica del partit que va perdre, com dèiem, el Rugby Club Sitges al camp del Fènix. La podran llegir sencera, com els dèiem, a la pàgina del Rugby Club Sitges, que és rugbysitges.com. Per acabar amb el tema del rugby, destacar un parell o tres de resultats més. Per exemple, segona jornada de la Copa Catalana, l'equip femení que va tornar a guanyar segona victòria en aquesta competició, 37-12 a l'Hospitalet. A la Lliga de Tercera Catalana, el Sènior B va perdre 6-18 aquí a Santa Bàrbara amb los Taus d'Amposta. I finalment, pel que fa a la Lliga Sub-16, l'infantil A del Rugby Club Sitges, que va guanyar a domicili, ho va fer per 10-46 al camp del Químic. És un quart i un minut de 5 de la tarda. Temps ja per reprendre la crònica futbolística d'aquest últim cap de setmana. Jornada número 21, tant a segona com a tercera catalana. Derrota del Sitges, com dèiem, 0-1 en un partit polèmic el passat dissabte al municipal de Badols davant l'Espluguenc, i treballa de victòria la que va aconseguir el Sobrense també el dissabte a la tarda al camp del Capellades. Anem però a pams, destaquem ara i comencem per al grup tercer de la segona catalana que ens ha deixat aquests marcadors. Gornal 2, Olímpic Can Fatjó 3, Penya Unió Màlaga 2, La Múnia 3, Júnior 2, Sant Esteve Sarrovires 0, Unificació Bellvitge 2, Sant Joan d'Espín 0, ja esmentat Sitges 0, Espluguenc 1, Joventut Prat 1, Sant Cugat Esport 3, Can Vidalet 5, Cubelles 1, Moja 1, Vegas 0 i Sant Ildefons 3, Joventut 25 de setembre 1. Victòria, per tant, important per al Sant Ildefons davant el 25 de setembre, que el torna a distanciar de 8 punts. El conjunt de Cornellà, líder, 53 punts, 45, es queda a la Joventut 25 de Setembre. 43 al Camp Vidalet, 39 per Júnior, 38 per Espluguenc, 37 per Olímpic Can Fatjó i Unificació Bellvitge, 29 per Sant Joan d'Espí i Sant Cugat Esport, 28 per Moja, el Penya Unió Màlaga i el Joventut Prat sumen 23 punts, 21 per Gornal, la Múnia 19, els mateixos que el Sitges, que ocupa a hores d'ara el 15è lloc per la cua, o el que és el mateix, el quart lloc per la cua, 17 punts per el Sant Esteve Sarrovires, 17 punts també per Begues i tanca la classificació al Cubelles amb 13. I bé, com els dèiem, el Sitges que va perdre 0-1 el passat dissabte al Municipal de Guadols davant l'Espluguenc. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Més enllà de la sensació que va quedar i aquell run-run final quan l'àrbitre va xiular sobretot a la fi del partit, ens quedem una miqueta amb aquest trencament, no?, de la bona línia que tenia l'equip.
Sí, clar, és el que queda, no? Doncs que tu havies començat molt bé aquesta segona volta, que era un partit interessant, tu guanyes aquest partit i fins i tot dones un salt important a la classificació, perquè ni t'agafa la Múnia i tu fins i tot agafes a la penya madrilista, no? Doncs sí, és una parada important, però bé, els partits es tenen que jugar. Sabien que l'Espluguenc és un equip difícil i com va passar la primera volta, doncs l'Espluguenc li posa l'estop als Sitges en la seva cursa a la salvació.
Sí, és curiós, eh? Podem fer la comparació, aquesta que fas, el primer partit que perd el Sitges curiosament és al camp de l'Espluguenc i el primer partit que perd d'aquesta segona volta és de nou amb l'Espluguenc. Més enllà d'aquesta qüestió, que no deixa de ser una qüestió numèrica o estadística, si volen dir-ho així, doncs per què no va guanyar el Sitges aquest passat dissabte a Aiguadols? Un ambient, tot s'ha de dir, també estrany en entrada. Pel que sabem, l'Espluguenc com a club informa els Sitges que acostumen a seguir l'equip, doncs un grupet de seguidors perillosos, diguem-ho així, bastant, doncs, no sé si dir perillosos, però en qualsevol cas polèmics i bé, fins a cert punt, doncs, amb aquella espurna de dir, compte, perquè nosaltres no ens podem fer càrrec d'un grup que sabem i tenim identificats que segueixen l'equip. Gran desplegament policial, després tot va quedar pràcticament en un no-res, però en qualsevol cas ja això ja et marca una miqueta un ambient diferent, no? Un ambient que no és el que un està acostumat a veure, sobretot al Municipal de Guadols. Anècdotes si volen, però bé, la situació era aquesta, no? I s'havia d'explicar. Per què no va guanyar el Sitges, com dèiem? Doncs a nivell de joc, probablement, i a nivell de sensacions, potser l'equip no va estar tan bé, si hem de ser justos, com ho va estar, per exemple, el dia del Sant Joan d'Espí. Actitud, ganes, tot el que se li entén a l'equip, doncs ho va tenir al damunt del terreny de joc. Més enllà d'això, doncs va ser un partit molt igualat, primera part 0-0, l'Espluguenc té bons jugadors, sobretot a la part del davant, jo diria que el dorsal 8 i el 9 a mi em van agradar especialment, i a partir d'aquí és quan venen els problemes. Minut 57, primer penal en contra dels Sitges, un salt entre dos jugadors, un dels Sitges, que recorda que era, no sé si era Víctor Olmedo, l'àrbitre doncs ho té clar, tal com ho va assenyalar, i xiula el primer penal. Arriba el 0-1 i el minut 83, el segon penal, en un frec a frec entre el porter Roger Cabezas i un jugador del Espluguenc, arriba aquest penal, discutible o no, però en qualsevol cas l'àrbitre tampoc torna a tenir cap mena de dubte, assenyala els 11 metres i la jugada comporta doncs que a banda de la senyalització del penal, doncs l'expulsió del Roger. Dos grogues, el Sitges ja ha realitzat tots els canvis, per tant, un jugador de camp ha de fer de porter. Gonza es posa la samarreta, els guants i amb la sort doncs que l'Espluguenc va errar el penal. Ja et dic, queda la sensació allò de que, i el Jordi ho va dir molt clar i ho escoltaran d'aquí uns momentets, però queda aquella sensació de que l'àrbitre t'ha pres el partit.
Sí, 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 perquè a més si tu mires doncs, com va anar el partit, la primera part no va mostrar cap targeta, ni a un equip ni a l'altre. Doncs jo penso que el penal, que fins i tot lo va enganyar amb ell, doncs el primer penal, doncs d'alguna manera ja va trencar el seu ritme i doncs va començar la nefasta actuació que va perjudicar potser l'equip que més li interessava guanyar, que era el Sitges. Clar, ells havien marcat el gol i ja li anava bé el partit com anava. Contra més trencat podia anar el partit, millor, no?
Perquè està clar,
si
està clar.
Així d'aquesta manera anaven passant els minuts, ells són un equip veterà que té experiència en tot això i lo van saber aprofitar.
I aquesta derrota que, com dèiem, trenca una miqueta les bones expectatives. Continuen existint, que ningú s'espanti, però trencava aquesta bona dinàmica de l'equip en aquestes tres primeres jornades de la segona volta, i es dona la circumstància, com dèiem, que bé, l'equip torna a caure amb l'Espluguenc tal com ho va fer a la primera volta.
I perd el seu porter titular.
Sí, sí.
Aleshores era el Benoja.
Sí, sí.
I en aquest
sí,
cas,
sí, recordem perfectament la, com va anar el partit de la primera volta, el quart d'hora, penal també, favorable a l'Espluguenc, expulsió del José, ha de sortir el Roger, que
sembla que estava lesionat,
sí, sí, estava lesionat,
estava operat,
tenia punts fins i tot aquí a la xella, va haver de jugar pràcticament amb un braç. Tot i així, l'Espluguenc se les va veure i desitjar per acabar guanyant el partit.
Sí. Sí, i en aquest cas ha sigut l'últim quart d'hora del partit, en el que l'àrbitre doncs es va carregar el porter dels Sitges, i el problema és ja la setmana que ve, que no tindràs el porter titular.
Sí, Roger serà baixa segura per el desplaçament que haurà de fer en el camp del Sant Cugat. Què els sembla si escoltem el que deia en Jordi Serra després del partit? Jordi Serra, evidentment, doncs empipat i molest, molt molest amb l'actuació arbitral.
Bueno, ara ja com a entrenador tindria que dir allò de... Jo mai parlo dels àrbits, però això ja, avui el d'avui ha sigut, jo crec que ha sigut un atracament, paraules textuals, vull dir que vosaltres ho heu vist igual, no sé si s'ha espantat per tot el dispositiu que s'havia preparat, els àrbitres usaven, saben que aquesta gent porta afició i s'han espantat. Jo feia temps que no veia un arbitratge tan civilí a favor d'un equip, perquè ha sigut tot el rato constant a favor d'ells, els dos penals ni hi ha hagut ningun contacte, un àrbit que no estava pitant cap falta s'inventa un penal d'una falta prèvia que hi havia a l'Olmedo a la jugada anterior, després el segon penal és una falta al Nico claríssima, que no pita, arriba la jugada aquí, el trepitgen amb el Roger, li troba la segona groga. Bueno, sí que parlarem dels àrbits, avui ho ha fet molt malament. Vull que quan els jugadors ho fan malament es parla d'ells, doncs avui s'ha de parlar que ha sigut un arbitratge dolentíssim, per mi pèssim, però a favor res, ni una.
El partit, Jordi, ja molt marcat una miqueta per aquest dispositiu policial que hi havia, avisats de que ells doncs portaven un grup de seguidors polèmics, tot molt, molt, molt estrany, no?
Sí, però no sé si la setmana...
Sé que això no té a veure amb el futbol, però...
No,
però...
no, sí que té a veure, perquè ja et dic, els àrbits segur que ho saben, tot aquest muntatge que hi ha, fan de protagonistes, són nanos que són molt joves i tenen ganes d'això, de ser les figures del partit. Hi havia dos observadors, jo no sé a què s'han dedicat, perquè si l'observador ha vist el partit el tindrà que suspendre clarament i el baixar-lo a quinta catalana o a primavera, perquè ho ha fet molt malament. El partit ha sigut estrany, ha sigut molt intens, sabien que seria molt complicat, un equip que està dalt, per algú estarà, però jo crec que el partit anava clarament a un empat, vull dir, anava 0-0, nosaltres teníem de mantenir la porteria 0, de fet, ocasions clares no n'hi ha hagut d'ells ni nostra, claríssimes potser una, de cadascú, una jugada del Vinyola i una d'ells, anava per aquests derroters, però bueno, ja et dic que volia canviar-ho, i jo sí que s'ha anat la línia una mica de resultats, però la línia del Sitges és un altre cop, ha sigut de lluita, treball, intensitat, i tots els nanos ho han fet el que han pogut, però avui, clar, s'han vist superats per tots aquests aspectes.
Què li ha faltat, Jordi, avui a l'equip? Potser no l'hem vist tan, no diré fresc, però potser amb aquella capacitat d'idees de l'altre dia.
Sí, això ens ho trobarem, Pitu, perquè bueno, hem guanyat dos partits, hem empatat uns, hem fet 7 punts, tot allò que dèiem, però clar, queda molt camí per recórrer. Jo vaig dir la setmana passada que estàvem contents. Avui jo no estic trist de la imatge de l'equip, ni molt menys, és una altra imatge de la que donàvem abans, amb dos o tres partits abans d'encarrilar la bona ratxa. Doncs bueno, se'ls ha vist que també són homes, són humans, vull dir, no tots els hi sortirà sempre tan bé, el Rubén, el Cortés no s'anirà, el Vinyola no encertarà, el Jaume Jordi, que estava bastant finet, s'ha fet mal als 40 minuts, i bueno, pues, ha sigut un partit molt intens davant un bon rival, que tampoc calia que rebés aquestes ajudes, no? Perquè era un rival que està dalt, que lluiten per salvar-se, segons diuen, però és un equip que que té coses i hem lluitat i hem treballat i crec que hem merescut algú més que aquest 0-1, no? No et dic que potser la victòria, però l'empat jo crec que ha sigut el més just que hagués pogut reflectir-se al marcador.
Un bon rival i un bon porter.
Un porter, sí, un porter alt, tranquil, no es ficava nerviós. Bueno, sí, tenen les seves armes, estan tranquils perquè tenen ja un coixí de 38 punts, treballaran per fer tot el que puguin a casa, fora vindran amb tot aquest dispositiu que tenen, els àrbits s'espantaran i seguiran guanyant. Nosaltres, pues, la setmana que ve, el que podíem fer també és enviar un e-mail a la federació i a l'equip contrari que anirem amb 55 autocars i que preparin un dispositiu perquè així els àrbits s'espantin, no? Perquè és el que ha passat aquí. Hi ha hagut espantada general.
Patíem, Jordi, perdona, que no hi hagués cap expulsat, no. Més, no? Vull dir, perquè sí. Allò típic que acaba el partit i vas a protestar i dius, compte, que la setmana que ve hi ha un partit de Sant Cugat i que, bé, ja n'hi ha prou una miqueta amb l'expulsió del Roger. No sé si paties per això.
Sí, bueno, i fet el llit amb el Lolo i amb els jugadors que estaven més freds a la banqueta, tipus l'Adrià Mercè i els jugadors, el Pepe i això, que quan s'acabés el partit, pues, s'emportessin els nanos, que no volia més expulsats, però bueno, alguna paraula s'ha dit, no sé si ha apuntat algú, o de mi, o jo l'únic que he dit és que amb l'àrbitre li dic clarament, portem un mes treballant, que ho tindríeu que veure com treballen els nanos, intensos, no falta ningú, en fred, en calor, en pluja, no hi ha dret, i clar, una mica els nervis s'han perdut, però bueno, espero que no apunti res i que la setmana que ve podem comptar amb tots, menys amb el Roger, que la setmana que ve pues, haurem de tenir el José Luis i el Lolo, José Luis, ja veurem quina opció fem servir, suposo que durant la setmana tindrem que veure qui està millor.
Reparem una miqueta el que et deia al principi, no? La llàstima d'avui és que, més enllà de tot com ha anat el partit i com ha anat la polèmica, avui es trenca una miqueta aquesta línia ascendent que duia l'equip, no? Suposo objectiu que això afecti el mínim possible de cara a la setmana que ve.
No, l'objectiu és clar, és anar a guanyar a Sant Cugat, un camp diferent, un equip que és potent, també té les seves coses, tenen bons jugadors a davant, però bueno, és un camp grandet que si treballem bé i aprofitem espais, jo crec que podem acabar traient alguna cosa, no? Però bueno, és treballar dimarts, dijous, divendres, guanyar aquests 3 punts abans de Carnaval, per després veure el parón de Carnaval, i ja sabem que aquí ens preocupa una mica, no? que els nanos pues, són joves, segur que es desmadraran, cosa que és lògica també una mica, però no ens preocupa, i jo estic amb molta intenció, m'hagués agradat avui treure un punt, perquè l'objectiu era una mica fer 4 punts, no? Que era el que jo creia.
Avui un punt, Jordi, no era dolent, no, tal i com havien anat les coses.
Aviam, jo crec que ha sigut una mica més tranquils, el resultat clar del partit és un empat, per mi. Han guanyat ells perquè hi ha hagut una jugada que ha volgut decidir l'àrbit. Però bueno, nosaltres, Pitu, a treballar i si hem de baixar, el que dèiem abans quan no guanyàvem, si hem de baixar que sigui així, que el que tingui que guanyar sigui patint i nosaltres lluitant fins a l'últim segon amb un menys, ficant pilotes a la olla i morir pels Sitges, no? que els nanos aquesta dinàmica ja la tenen, ja l'han entès.
Bé, doncs un Jordi Serra, com han escoltat, emprenyat amb les decisions arbitrals, amb aquests dos penals que venien precedits també de jugades que no van ser xiulades favorables, en aquest cas, a la Unió Esportiva Sitges. En qualsevol cas, i més enllà d'aquesta qüestió, bé, això continua, Toni. I ara tens Sant Cugat, tens després l'aturada per Carnaval, reps el Cubelles, has d'anar a Vegas, et vindrà aquí el 25 de setembre... Bé, un calendari ara també bastant, bastant dificultós.
Sí, sí, sí. Però tens també els teus partits que en rivals directes, com en el cas tu tens que anar a Vegas, és un rival directe, ja sí, tens sí. Que sumar, sense descartar els demés, pensant en els demés, no? Ve el Cubelles, el Cubelles tens que guanyar-lo, mates el Cubelles i tu ressuscites una mica, doncs tens que anar per aquests. Ara, sense descomptar el partit que jugarà aquesta setmana a Sant Cugat. És molt important jugar com va jugar Sant Joan d'Espí. Jo no penso que sigui molt millor el Sant Cugat que el Sant Joan d'Espí, és més o menys un equip molt similar, i si el Sitges va ser capaç de guanyar Sant Joan d'Espí, pot guanyar a Sant Cugat i com a mínim sumar.
Sant Cugat Cugat Esport, que atenció en aquesta última jornada, com dèiem, va guanyar 1-3 al camp del Joventut Prat.
Sí.
Joventut Prat, que s'ha desinflat una miqueta, també.
Sí, té de tot, el Joventut Prat, pujades i baixades. És un equip molt ascensor.
És efecte muntanya russa, com es diu en aquests casos. I compte, perquè el Joventut Prat està en 23 punts, vull dir que està en aquella zona de dir miro més cap avall que no pas cap a dalt.
Clar, és que això interessa molt als Sitges, que estigui el Joventut Prat allà, que estigui la Munia per allà, que no en marxin molts, com la penya madrilista, que estiguin allà i doncs que no marxin,
que estiguin a tiro, com es diu en aquests
casos, i a veure si els Sitges doncs, com a mínim, a veure si pot sumar 3 partits consecutius guanyant, que això aniria molt bé, a los dos, pam, s'acaba la ratxa.
Bé, en qualsevol cas, com dèiem, diumenge a la tarda toca partit al camp del Sant Cugat. 4:32. I és moment ja d'anar cap a la tercera catalana en el seu grup 12 per repassar així d'entrada els marcadors que ens deixa aquesta jornada 21, que han estat Carme 1, Base Espirall 2, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Base Vilanova 1, Fundació Atlètic Vilafranca 2, Sant Pere Molanta 0, Les Roquetes 0, Sant Sadurní Atlètic 1, Capellades 1, Sobrense 3, La Granada 0, Penya Jove 3, Olivella 5, Riu de Villes 1, Ribes 1, Òdena 0 i Montserrat Igualada 1, Quintinenc 1. Líder en solitari, Sobrense, 49 punts. Però atenció, perquè l'Olivella es col·loca segon, amb 48. El Molanta cau fins a la tercera posició, amb 46. 42 per Òdena. Les Roquetes, que es despenja bastant d'aquest grup capdavanter, es queda amb 39 punts. 35 per la Fundació Leti Vilafranca, 33 per Enribes, 31 per Base Espirall, 29 per Base Vilanova, 27 per La Granada, 25 punts per Montserrat Igualada, 23 per Sant Cugat Sesgarrigues, 22 punts sumen tant la Penya Jove com el Carme, el Riu de Villes, quart per la cua amb 17, 15 per Sant Sadurní Atlètic, penúltim Capellades amb 13 i tanca la classificació una setmana més el Quintinenc amb 9. Doncs, com deia aquell, bingo. Bingo perquè guanyes el teu partit, el segon, o el que colidera la classificació amb tu, per el seu, un altre equip en disputa, o dos equips en disputa, jo diria, tant Òdena com les Roquetes, perden també els seus respectius partits. Per tant, Toni, aquí, els únics que van fer els deures, Sobrense i Olivella.
Sí.
La resta van catejar,
Clar, ha estat una jornada molt beneficiada, per tant,
propícia.
Per al Olivella i Sobrense. Però per què? Doncs perquè tots dos van fer la seva feina. Potser el que ho tenia més complicat era el Sobrense, que anava al camp del Capellades, i bé, sabien que el Capellades havia guanyat 2 setmanes abans al Molanta, i doncs que no calia badar, que es tenia que jugar molt seriosament, i que sobretot no donar-li vida a un equip doncs que comença a ressuscitar, i si li dones vida te complica el partit. No va ser així, perquè jo penso que el Sobrense, doncs, tot i que no va jugar una bona primera part, doncs va estar molt ordenat en defensa, no va deixar espais, i tot i això, a los minut 4, doncs el Jordi Cano ja va tenir una clara ocasió que s'anava al pal. Si arriba a entrar aquella pilota, doncs potser la primera part hagués sigut amb un altre perfil, no?
Allò era l'avís, no? L'avís que el Sobrense estava viu i que no volia evitar, qualsevol especulació i qualsevol sorpresa.
Sí, el que passa que la primera part s'arribava amb el 0-0 i a la segona part doncs el Sobrense va fer el que tenia que fer. Jo crec que doncs ara el Sobrense és un dels equips que millor sap treballar les jugades estratègiques, i penso que el servei d'un córner va anar molt bé perquè Jordi Cano marqués el 0-1. Tot seguit, jo penso que la millor jugada del partit que vaig veure jo va ser una pilota doncs que fins i tot no va creure el defensor del Capellada, sí que va creure Didac, que allà se'n dona un que és un gran delanter i que doncs un delanter té aquestes jugadetes, i doncs vispa la pilota que regateja a mitja volta al delanter i creua la pilota dintre de la xarxa. Era el 0-2 i doncs això ja te començava a fer respirar. I després arriba el 0-3 també en una jugada estratègica en la que Jordi Cano aprofita molt bé per a marcar el seu segon gol, i el 0-3. A partir d'aquí, doncs, ells apreten una mica, marquen el 1-3 i doncs ja el partit separa una miqueta, tot això, arriba una lesió d'un jugador doncs, que se la surt al colze, d'ells, tot això porta que el partit se para molt i al final s'arriba amb aquest 1-3 que dona 3 punts importantíssim al Subense, que va creure la segona part, va saber marcar el gol i doncs això, 3 punts molt interessants.
Treballats. 4:37, moment d'escoltar el que deia el míster del Sobrense, el Josu Julián, després d'aquesta treballada, repetim, victòria a Capellades.
Bueno, avui ha sigut una primera part estranya perquè no hem estat còmodes al partit. Aquesta gent també bueno, ha fet un canvi substancial de la primera volta a la segona. Bueno, és una altra manera de jugar, però jugant a casa seva, tancant espais, jugant les seves bazes i malgrat ells no han tingut, sembla, cap ocasió a la primera part. Nosaltres hem tingut alguna jugada d'aproximació, però tampoc hem estat molt fins. I bueno, la segona part sí que hem sortit una miqueta més enxufats i bueno, crec que en 15 minuts s'ha vist un Sobrense que volia guanyar el partit i volia guanyar el partit aviat, que no arribés fins l'últim minut. Bueno, després, doncs mira, el partit ha sigut una miqueta trabat amb el gol d'ells, ha estat parat el partit, la lesió del xaval aquest que, bueno, que esperem que no sigui res perquè em sembla que se l'ha sortit a l'espatlla. I bueno, ens ha quedat una miqueta el cos així perquè com ha acabat el partit tan parat i tan trebat, doncs bueno, et queda la sensació aquesta de ser un partit estrany. De totes maneres, crec que el Sobrense en línies generals hem estat per sobre del Capellades.
Jo parlava de que la primera part ha estat estranya i això, però tot i això el Sobrense ha tingut una pilota al pal i una clara al cano, al primer minut.
Bueno, has de pensar que és estrany l'horari, és estrany dissabte. Nosaltres som un equip de gent gran que treballa i molts jugadors venien de treballar. Calcano ha plegat a les dues avui de currar, ve i juga el partit. Bueno, no són excuses, òbviament, perquè ells també treballen, els del Capellades, però no estem acostumats a jugar el dissabte a aquesta hora tan aviat i jo crec que els primers minuts s'han notat d'estar una miqueta no enxufats i a mesura que anava passant els minuts sí que el Sobrense potser ha anat una miqueta més i ells s'han mantingut regulars, el que passa és que bueno, el Sobrense avui ha estat encertat en atac en les 3-4 jugades que han tingut a la segona part i ells només han tingut una, que l'han enxufat per això, A partir d'aquí ja et dic... No és que el Sobrense sigui una primera part estranya, no, és que les dimensions del camp, l'horari, bueno, l'equip contrari també juga i vol treure punts per salvar-se, bueno, tot això juga.
Un cop acabat el partit, que has vist com ha jugat el Capellà, ara m'imagino que no te sorprèn ara, no, la derrota de Molanta?
Bueno, no puc parlar sense veure el partit que va passar fa dues setmanes.
Ja, però...
Et dic que el Capellades ha canviat substancialment. No és el mateix equip de la primera volta i ja ho sabíem. Ho sabíem que els Capellades segur que fitxaria gent. A mi m'han dit que ha fitxat 7 jugadors i es nota, òbviament es nota. La primera volta potser eren un pèl tous i ara no. Ara doncs saben jugar en defensa, juguen les seves possibilitats, intenten aprofitar l'estratègia i tot això es nota, i més el seu camp, que és super reduït.
I a més un camp molt difícil per jugar, aquí no n'hi ha cautxo, patina molt, és complicat sense regar la primera part, l'han regat a la segona.
Sí, bueno, la primera part estava molt sec, els jugadors queixaven de que relliscaven, però bueno, jo és que aquí no vull entrar perquè rellisquen els dos equips, i el que sí que és cert és que bueno, la mitja part reguen i els primers minuts, pues bueno, per exemple, jo ja he tingut dos rebutjos que li han passat per sobre la pilota, bueno, no ha rebutjat bé, i tot això es nota perquè fins que no et vas posant a la gespa, doncs el teu cos ho nota. Però bueno, que no són excuses. El Sobrense avui, als minuts que ha jugat al 100%, ha sigut superior, ha tingut les ocasions de gol i les ha fet. Els minuts que no ha estat al 100%, ha estat al 50-60%, diria jo, doncs bueno, doncs ens costa i hem de mantindre sempre el nivell alt si volem estar amunt.
Defensivament l'equip ve avui, no?
Sí, bueno, hem tingut una badada. El problema és aquest, el problema és que tens una badada i et fan el gol. Bueno, intentarem que no es facin tants gols, no ens fan molts, però bueno, avui hem tingut aquesta petita... Hem tingut un parell de vegades i la primera no ha sigut gol, la segona ens han fet el gol. Bueno, per sort no han tingut cap ocasió més de gol, han penjat alguna pilota més, però hem estat seriosos i sí, en defensa contents, sí.
Bé, ara ja pensar la propera jornada, Roquetes. També serà un partit complicat, eh?
Sí, sí, bueno, és un partit com tots, són tres punts. Òbviament és un partit que té el seu al·licient, perquè bueno, és un equip del costat i bueno, i ells voldran guanyar, nosaltres també voldrem guanyar, i a partir d'aquí doncs, preparar-ho bé el partit i intentar treure els tres punts, que encara queda molt i hem d'anar, ja et dic, partit a partit, avui intentar disfrutar del que hem fet bé, pensar en el que no hem fet bé i la setmana que ve intentar doncs, ser igual o millor que aquesta setmana.
L'última, Toni, el porter, la recuperaràs?
Sí, en principi sí, en principi sí. El Toni, el problema que té és que a ser tan gran, doncs a vegades pateix del bessó i avui estava carregadet, llavors amb el 0-3 hi ha hagut una jugada que ha notat de dir, si segueixo jugant potser, doncs, com va passar el Quintinenc, que sí, potser va a més. Doncs, bueno, mira, per això tenim l'Albert, que és un molt bon porter i s'ha de jugar, jugarà, òbviament. Però en principi no és cap trencada ni res, és una sobrecàrrega que avui ja li ha tractat la Tamara i esperem que dimarts estigui més o menys bé i si no dijous que estigui bé.
Pendents, com deia el Josu, una miqueta de l'evolució d'aquest petit problema físic que va patir el Toni Santos.
Sí, ja va patir a Sant Quintí de Mediona,
sí, sí.
I doncs ara l'ha patit aquí, a Capellada, doncs...
Bé, per precaució, doncs...
Sí, tenint un bon porter com ho tens a l'Albert allà, sí, i sí, això, i anar guanyant, com anaves guanyant, tampoc... arriscar molt, no?
Una dada ara ens estàvem fixant, jo li comentava al Toni, és que hi ha una igualtat brutal, sobretot pel que fa a gols a favor i en contra. En contra és clavat. Tant Sobrense com Olivella com Molanta, que són els tres primers, s'han encaixat el mateix nombre de gols, 22. I si fa o no fa, pel que fa a gols marcats, el Sobrense és qui n'ha marcat més, n'ha fet més, que són 61, però clar, l'Olivella en té 57 i el Molanta 56. Bé, això explica una miqueta aquesta classificació, Toni.
Sí, sí,
explica. Aquests tres equips que són els que marquen...
Explica
la pauta
molt clarament i diu a favor del Sant Pere Molanta que la clau del Sant Pere Molanta d'aguantar allà dalt és que no ha perdut cap punt a casa seva.
Sí.
Doncs perquè és l'equip que ha perdut més partits, si no recordo malament,
sí,
porta
tres,
una maneta.
Dels tres contendents, doncs, cinc
partits.
Ha perdut el Molanta, tres ha perdut l'Olivella i dos només ha perdut el Sobrense.
Precisament davant de l'Olivella.
Sí, amb el segon classificat. Curiositats de la classificació. Bé, doncs, proper rival, la Roquetes, Toni.
Sí, sí, sí.
La Roquetes que s'ha despenjat.
Sí,
no val tot, no val tot.
Sí, però és aquell rival que tens que tenir-lo en compte, que vindrà aquí, doncs, rabiós, esportivament,
sí,
parlo,
sí, sí.
Sempre esportivament, perquè li fa falta punts per no despenjar-se.
Sobretot després d'haver perdut amb el Sant Sadurní Atlètic.
Clar, perquè si acabes perdent aquí, doncs queda totalment despenjat, vindrà per totes, i doncs el Sobrense té que seguir la seva mateixa línia, la línia del Sobrense, que és la que l'ha portat aquí, i així té que seguir.
4:45 PM, seguim endavant. I hem de parlar també d'hoquei patins, de la segona catalana de la jornada número 18, que, bé, ha tingut resultats normals, si és que aquesta podria ser la paraula. Victòria important, importantíssima, més del que probablement un es pensa. Toni, 6-4 va guanyar el Patí Sitges al Monjos dissabte.
Sí.
Aquell Monjos que tanta pot feia.
Sí, sí. De fet, jo mira la taula avui i doncs el Monjo està... 3 punts per sota del Ripollet, si no el Ripollet, malament.
4.
4 punts.
31 punts té el Ripollet, 27 té el Monjos, que és 5è. Està una miqueta allunyat, una miqueta de...
Però és que la setmana passada, abans de jugar amb el Petit Sitges, estava un punt del Ripollet. I si me preocupava el Ripollet, evidentment me preocupava molt el Monjos, perquè per mi el Monjos era, doncs, el salt que tenia que donar, a veure el que era capaç de fer aquest Petit Sitges ja davant d'un equip amb més entitat.
Victòria també molt treballada la dissabte amb el Monjos.
Molt, perquè el Monjos és un molt bon equip.
Es va patir part... pràcticament fins al final, sí, però...
La primera part la controlava molt bé, 3-1. La segona part se complicava en pocs minuts. De fet, anaven guanyant 4-1 i en res, en un minut, ells van marcar dos gols, se col·locaven 4-3. No va patir mai, sempre va tenir dos gols. No? Del 4-3 van passar al 5-3, del 5-3 al 5-4 i després doncs, l'Edgar, que va estar molt acceptat els últims metres, doncs, va marcar el 6-4. Un Monjos molt ben entrenat, està entrenat per un entrenador jove que ha entrenat aquí Sitges també, Lucas Orio.
Carai. Sí. Déu-n'hi-do. Doncs feina la que va donar el Club Petit Monjos el passat dissabte al pavelló de Pinsbens, en una jornada en què, com dèiem, doncs, bé, els de dalt doncs, van fer la feina. Va guanyar el Molins de Rei a la pista de la Barberà per 4-7, va guanyar el Ripollet 3-5 a la pista del Santa Perpètua i va guanyar també el Valls 2-7 a la pista del Cambrils. Propera jornada, atenció, Ripollet-Sitges... I, de fet, dels tres és qui més difícil ho té, perquè el Molins rep el Cambrils i el Valls rep el Santa Perpètua. Per tant, no cal dir que qui més complicat ho té en aquesta propera jornada és el Petit Sitges. Anem a escoltar Josep Fuster, l'entrenador del Club Petit Sitges, valorant doncs, no només la victòria del passat dissabte amb el Monjos, sinó la situació hores d'ara de l'equip.
Sí, ho sabíem, que els Monjos ens donaria guerra. Ja a casa seva ja anàvem, portàvem el partit molt controlat, ells s'hi van posar a la segona part i ens van donar molts problemes. I aquí ho han tornat a demostrar, no? Que és un equip, per això està cinquè, per això està allà a prop del quart, i nosaltres, pues, amb ganes i treball, ho estem traient endavant.
La primera part l'encarrilava bastant bé el Petit Sitges, amb el 3-1, el porter per a un penal faltant dos dècimes, però la segona part s'ha doncs, complicat una miqueta, tot i això doncs, han arribat els gols que en tenia que arribar i no s'ha patit massa, no?
Sí, hem sabut, quan ells s'apropaven a un gol, nosaltres hem sabut rematar la feina amb atac i llavors pues, sempre hem tingut el remolc d'aquests dos golets que ens han anat molt bé de cara al final del partit. Però bueno, a seguir treballant.
Queda una miqueta encara de seguir treballant. Jo me recordo que parlàvem de la nova incorporació d'Iñaki. Avui doncs, m'ha semblat un jugador doncs, que està entrant molt bé i que fins i tot sap aturar el partit quan no té que aturar. Vull dir, m'ha agradat avui.
Sí, és un jugador intel·ligent. El que passa que l'Iñaki portava un any quasi sense jugar i llavors, clar, es nota. I el xaval va agafant ritme i quan estigui bé és un jugador molt, molt vàlid. Molt vàlid. I de cara a l'any que ve també ja m'ha confirmat que seguirà aquí.
Jo patia per l'ausència de l'Isaac, perquè, home, tenint l'Isaac ara, doncs ja firmaríem, no? Perquè, doncs, acabar la primera volta segon al Sitges, que això vol dir ascens directe, i, doncs, clar, el no tenir l'Isaac és això, no?, que un té aquella dubte, no? Però, de tota manera, doncs, sembla que l'equip es comença a coordinar bé sol, no?
Sí, sabem que l'Isaac ens feia un gran treball, però vaig parlar amb els jugadors i l'Isaac segueix estant aquí amb nosaltres, no? I l'estem substituint entre tots i esperant que torni quan més aviat possible. És un jugador que ojalà el poguéssim tindre encara aquí. Però bueno, la feina és la feina i el xaval doncs, ha tingut que marxar. Però que tan pront estigui per aquí... Aquí ha de vindre, Molt important aquest jugador.
Sí, i parlaven de lo que us queda, no? El proper partit en Ripollet. Partit que a mi, doncs, a mi me va agradar l'equip aquí. Jo no sé si ha perdut algun jugador o no, però clar, és que ha baixat molt, no? Però aquí va causar molt bona sensació, no?
Sí, la veritat és que era un rival d'aquests que ens esperàvem que estiria més amunt. Però també és a dir que nosaltres el partit contra ells no vam estar molt fins i ells ho van aprofitar. Esperem que sapiguem de l'error aprendre'n, no? I fer un bon partit allà i treure'l endavant.
Com es pot guanyar allà?
Pues jugant amb molt de cap, com avui. Avui hem tingut el partit bastant controlat, ells hi han anat, ens han buscat un xut, l'han tocat per allà i ens han clavat dos gols així. Un per despiste i un, ja sabem com són els àrbits, que a vegades s'inventen faltes on no n'hi ha.
Com et trobes aquí?
Molt bé, la veritat que perfecte. Xavals estupendos i a seguir treballant. L'any que ve, aviam si podem pujar i l'any que ve seguir treballant aquí.
Confies a acabar la segona volta com vas acabar la primera?
Esperem que sí, millor, perquè vam acabar segons, aviam sí. Si la podem acabar primers.
La segona té premi, eh?
Sí. Mm. Bueno, però intentant, si volem ser primers, segur que quedarem segons.
Quan es juga, Ripollet, divendres, dissabte?
En principi, no et vull enganyar, em sembla que és dissabte, perquè va haver-hi que volien canviar l'hora, no sé si al final s'ha canviat o no, però en principi em sembla que és dissabte.
Millor dissabte que no divendres?
Sí, perquè surts de treballar tots corrent, no estem concentrats, és diferent. A mi m'agrada més jugar el dissabte a la tarda, tots tranquil·lets i a pair-ho bé.
Home, si aconseguessis, ja per últim, si aconseguessis l'ascens amb els Sitges, serien dos anys extraordinari, no? Ho vas aconseguir amb el Vilafranca i ara amb els Sitges.
Home, tenim bons jugadors, es nota, eh? La feina la fan ells, jo sí que poso alguna cosa, no? Però tenim bons jugadors i fent equip les coses es aconsegueixen.
I és ben cert això que diu Josep Fuster, que amb bons jugadors tot sembla més fàcil, eh? I el Sitges els té, els bons jugadors. Li falta un de molt bo,
molt
que tu, Toni, li preguntava sobre l'absència de l'Isaac. Per uns moments jo he dubtat mentre escoltava el Josep Fuster, perquè deia, dona la sensació com si digués, home, que l'Isaac podria tornar. Bé, l'Isaac està lluny d'aquí, molt lluny d'aquí, està treballant, i bé, que li vagi molt bé, que conservi la feina, que avui en dia és primordial, eh? L'equip ja pujarà sense ell també.
Sí, ell ha dit això, és molt important tenir molt bons jugadors.
I entre tots l'hem de suplir, evidentment.
Exacte, i fer equip. I jo penso que ell està fent equip.
Li preguntava al Toni sobre Iñaki Mandirola, aquest jugador que ha vingut a substituir la baixa de l'Isaac, i bé, fins i tot el míster ja deia que ell tenia la intenció de continuar la temporada que ve.
Sí, a més és un jugador que ha anat a més, eh? Un jugador que li faltava això, activitat, li faltava partits, ha anat a més, és un jugador doncs, que coordina molt bé el joc dels Sitges i sap doncs, portar l'equip on té que portar.
El tempo, allò que sí, es diu, marcar el tempo del maig.
Va fer un partit molt intel·ligent el dissabte.
Ripollet-Sitges, dissabte, 7:45 del vespre. Aquest és el primer alto en el camino. 8 de març, saltem el 8 de març, perquè per Carnaval no hi ha competició. Sitges-Valls.
Uh-huh. Aquest aquí.
S'ho poden anar apuntant. 8 de març, Club Patí Sitges-Valls. 16 de març, Molins-Club Patí Sitges. És a dir, d'una tacada tens Ripollet, Valls i Molins. Pam, pam, pam.
Sí.
És a dir, depenent dels resultats que tu treguis amb aquests tres equips, doncs faràs una cosa o faràs una altra. Ara ho comentava el Toni, que important és el partit per al Ripollet aquest dissabte.
Molt.
Perquè clar, de guanyar el Ripollet es posaria en 34. Entraria a la pomada.
Clar, I si tu guanyes el Ripollet...
I suposo que són conscients ells que és una de les últimes oportunitats que tenen.
És de les últimes oportunitats, jugant a la seva pista, doncs clar, aniran a per totes, el que se ho faci, no? El que passa és que el Sitges és conscient que guanyant el Ripollet continua com a mínim l'avantatge de 2 punts vers el segon i doncs després queden 2 partits, però compte que tot i perdre un partit, estàs allà, eh?
Doncs venen curves, com es diu, eh? Ripollet, Valls i Molins són els 3 propers rivals per a un Club Patí Sitges que, no oblidem, és líder en solitari d'aquesta segona catalana amb 38 punts, 2 més que el Molins. Minuts finals del temps de descompte d'aquest dilluns 17 de febrer. Hem de parlar de bàsquet, de la victòria d'entrada del sènior A del bàsquet de Sitges, que va superar de 3 punts, 65-62, al bàsquet Molins aquest passat dissabte al pavelló de Pinsbens. Victòria també treballada, ha estat aquest cap de setmana, el cap de setmana de les victòries treballades. Molt treballada perquè el Molins va anar pràcticament durant tot el partit per davant en el marcador. 12-13 es va imposar al primer període, 14-24 al segon, 20-18 aquí el Sitges va poder doncs, començar la seva reacció en el tercer període i 19-17 aquí és la clau, una miqueta d'aquest partit, aquest parcial de 19-17 favorable al bàsquet Sitges, que el va permetre, doncs, amb un bon treball defensiu i amb un millor encert en tirs de camp, tot i que en la part de tirs lliures l'equip, doncs, no va estar gens encertat. 25 punts Xavi Sabater, 18 punts Mauro Pérez, van ser de nou els dos jugadors que més van encistellar el passat dissabte, com els dèiem, en aquesta treballadíssima victòria davant el bàsquet Molins. No va ser ni de bon tros el millor partit, però aquests també valen, eh? Victòria al cap i a la fi, una victòria que el col·loca com a cinquè classificat, amb 12 triomfs, a una sola victòria, per exemple, del quart i el tercer, que són hores d'ara el Cerdanyola i el Castellbisbal, respectivament. Proper partit, atenció, perquè els homes de Fermín Sánchez visiten la pista del Corbera, un equip que s'està jugant al descens de categoria. Què destaquem també d'aquest cap de setmana en matèria de bàsquet? Doncs la primera derrota del Sènior B, que va perdre dissabte aquí a Pinsbens, 63-69 davant el Casal de Vilafranca. Després de 15 setmanes, de 15 jornades, guanyant, doncs ha arribat aquesta derrota. Com es diu en aquests casos, bé, algun dia havia d'arribar i va ser, com dèiem, el passat dissabte davant el segon classificat, el Casal de Vilafranca. I també, com no, hem de posar en lletres majúscules el liderat en solitari del sènior femení, que va guanyar ahir 45-55 a la pista del Molins, i aquesta victòria combinada amb la derrota de l'Hospitalet 53-48 a la pista del Nou Esplugues, doncs fa que les noies d'Òscar Quesada i Fran Borrego encapçalin en solitari la classificació amb 13 victòries i dues derrotes. Per tant, primer escull important, la pista del Molins, superat. Ara queda el d'aquest proper cap de setmana aquí al pavelló de Pinsbens davant el Pallejà. Si no recordo malament, no serà fins al 12 d'abril quan el bàsquet de Sitges s'enfronti a l'Hospitalet. Bé, si l'equip és capaç d'arribar, doncs, amb aquesta victòria d'avantatge, molt millor. Ho deixem aquí, Toni. Gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres. I a vostès, moltíssimes gràcies també per la seva atenció. Tornem dimecres a la tertúlia. Pilotes fora a partir de les 4 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.